A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Cada 40 segons una persona es lleva la vida al món. Aquesta és la xifra que dona títol a 40 segons, el llibre de Lourdes Quintero i Marina Bárbara, que està obrint debat sobre el suïcidi i el malestar social a la nostra societat. Tenim amb nosaltres Lourdes Quintero, coautora d'aquesta obra. Molt bon dia, Lourdes. Gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Més enllà de les problemàtiques que pugui experimentar de forma individual una persona, podem enfocar el suïcidi com un fenomen derivat de la nostra manera de viure en una societat, diguem-ne, allò que es diu individualista i competitiva?
Sí, de fet, aquest llibre neix una mica d'aquesta necessitat de cobrir aquest relat, no? Si la mort per suïcidi sempre s'havia com presentat des de la malaltia, no? O d'una forma com clínica, com una persona que ens passava a les persones des de dins, no? com una malaltia interior, no? Que ens sorgia de dins. Però nosaltres el que hem fet ha sigut com ampliar tot aquest relat i investigar i analitzar quines són les causes socials, o sigui, què té la nostra societat, societat capitalista, de fet, que fa que les persones decideixin deixar de viure, no perquè vulguin morir, sinó perquè necessiten escapar d'aquest patiment que els genera la societat. Necessiten descansar, necessiten desconnectar-se i veuen com a única sortida la mort per suïcidi.
Des d'aquest punt de vista, diguem-ne, del suïcidi com un fenomen col·lectiu, quines són les societats on més castiga el fenomen del suïcidi?
Clar, nosaltres únicament hem analitzat, o sigui, de fet el subtítol és les ganes de morir en la societat capitalista, no? També incloent el terme del desig i la colonització del desig que ha fet aquesta societat en les nostres vides, no? Però nosaltres el que analitzem és que el fet, doncs, de que haguem integrat tant, no?, el que és a viure per treballar, no? O sigui, tot el dia treballant, que això és una cosa que ens han imposat, o sigui, l'humà no ha estat creat únicament per treballar, no? O sigui, això és una qüestió completament estructural i social. Tot el fet, doncs, de que no es pugui accedir a un habitatge, tot el que és les xarxes socials que han amplificat, no?, aquesta pressió, doncs, per sempre a estar disponible, per sempre ser flexible, no? Per sempre estar al servei, no?, del que emana el mandat capitalista, no? I si quedem fora, no?, hi ha aquest concepte del FOMO, no?, que si quedem fora d'això és com que ens perdem alguna cosa, no? O qui no té, per exemple, Strava, no?, a l'hora d'anar a fer esport, és com si no fes esport, no? Si totes aquestes qüestions al final generen tot aquest patiment, tota aquesta ansietat, doncs què fa? Que, bueno, si nosaltres anem com analitzant diferents temes per separat, no? Pues com un factor de risc molt important són aquestes condicions materials de vida que ens porten al límit.
Com hauria de ser la nostra societat perquè ressorgissin aquestes ganes de viure, Lourdes?
Doncs mira, d'entrada, si això nosaltres ho explorem amb l'últim capítol, aquí d'entrada hi ha dues coses que hauríem com d'intentar desactivar, no? Per una banda, el que és la colonització del desig, perquè nosaltres, fins i tot, quan volem desitjar una vida millor, ens costa molt d'imaginar altres maneres de viure, no? Ens sembla, això es diu realisme capitalista que parlava Mark Fisher, no? Ens sembla que només hi ha aquesta manera de viure perquè el capitalisme això ho fa servir, no?, com a eina de control, no? Per dir, no, és que només podem viure així. Llavors, per una banda, com intentar pensar si allò que desitgem realment és el que volem o realment és el que ens han dit que hem de desitjar, això per una banda. I per altra banda, treballar molt la imaginació i pensar, doncs, va molt bé, doncs, pensar, per exemple, en altres èpoques com s'ha viscut o altres cultures com viuen, no? El tema és que hi ha un problema amb el futur, el capitalisme ens ha cancel·lat el futur i només es parla de distopies, de col·lapses i, de fet, els governs ens recomanen que fem un kit, no?, per qualsevol emergència. O sigui, estem en una societat molt preparacionista cap al col·lapse. Llavors, això encara no ha passat. Llavors és com intentar modular o intentar canviar, virar la direcció i pensar que el futur pot ser diferent, no? Això, per sort, hi ha moltes persones que ja ho estan treballant. O sigui, hem de deixar de cancel·lar el futur. I també els adults, quina responsabilitat tenim en aquesta cancel·lació del futur davant els infants i joves, no? Que els estem dient que tot serà pitjor sempre.
Estem xerrant amb Lourdes Quintero, ella juntament amb Marina Barberà és autora de 40 segons, aquest llibre que reflexiona des d'una nova perspectiva sobre el fenomen del suïcidi. Abans deies que heu fet el vostre anàlisi sobre diverses societats capitalistes. En aquest cas, a Espanya, amb això de la fiesta i la siesta i tal, estem una mica millor que altres països del nostre context europeu, per exemple?
No. De fet, les xifres a l'estat espanyol cada dia estan creixent més. O sigui, pensa que estem anualment a unes 4.000 morts per suïcidi. Pensa que cada mort per suïcidi hi ha darrere almenys 20 persones que ho han intentat i cada mort per suïcidi significa al voltant unes 150 persones afectades. És a dir, que no estem parlant de 4.000 persones, estem parlant de moltíssima més gent que està afectada per aquesta casuística. I les xifres van creixent. Llavors, pensa que, per exemple, el problema de l'habitatge és una qüestió que no tant els desnonaments, però, a més, la precarietat habitacional, no? És una qüestió que genera molta angoixa i perquè no existeixen les dades disgregades, però es diu que un tant per cent molt elevat de les morts per suïcidi estan relacionades amb això. Llavors, clar, a l'estat espanyol vivim un problema d'habitatge tan greu que fa que de forma relacionada, tot i que la mort per suïcidi sempre és molt complexa i és multifactorial, doncs aquestes morts segueixen incrementant. Llavors sí que el que fem és fer una crítica amb les polítiques de prevenció que actualment només s'estan centrant en el que és l'anàlisi mèdic o clínic, en el sentit de, bueno, si realment ja sabem que un dels factors de risc més importants de les morts per suïcidi és la manca d'habitatge, si resolguéssim aquesta situació, doncs de cop i volta les morts per suïcidi es reduirien, no? O sigui, com millorar les condicions de vida de la gent perquè ja no arribin a tenir aquesta idea suïcida. El que fan una mica les polítiques preventives d'avui és, bueno, donar eines per acostumar-te a la merda de vida que tens. Llavors, la idea no és acostumar-te a aquesta merda de vida, sinó intentar que aquesta vida doncs, tingui unes condicions millors.
Atenció amb el que ens diu una Lourdes, que ens interpel·la directament aquí a Formentera, on ja sabem que tenim greus problemes per aquesta crisi habitacional, per aquests problemes d'accés a l'habitatge que vivim doncs, bé des de diversos àmbits, institucions que no troben doncs, professionals, funcionaris, empreses que no troben personal i treballadors que bé, no tenen manera de muntar un projecte de vida en condicions, de forma raonable, a l'illa on fan feina, on moltes vegades han nascut els seus fills, etc.
Clar, totes aquestes polítiques també s'han d'entendre com polítiques preventives de la mort per suïcidi. I fins ara aquest pas encara està molt verd, encara no s'ha fet.
Lourdes Quintero, de 40 segons, aquesta obra que ens ofereix una nova perspectiva social, col·lectiva, d'aquest fenomen del suïcidi que es cobra, atenció, 4.000 vides a l'any només al nostre país. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.